Ara repassarem la previsió.
Doncs
perquè...
t'escolto perquè ens toca de prop demà.
Que em surti bé el meeting, ja està.
Que vagi bé. Fins demà, a les 8. Bona nit.
RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
Ara ho dèiem, quan falten poques hores per Sant Jordi, estem absolutament pendents d'aquesta previsió meteorològica, perquè serà un dia inestable. Ara per ara sembla que al matí les pluges es concentrarien a la Vall d'Aran i també en zones properes, però atenció, perquè de cara a la tarda i al vespre es preveu que hi pugui haver ruixats al litoral i al prelitoral central, al sud de les comarques de Girona, a la Catalunya central i fins i tot a la plana de Lleida i al Camp de Tarragona. Seran pluges irregulars, però en alguns casos, això sí, poden ser intenses. Com ja hem anat dient, a més, l'ambient serà també hivernal. Ara de seguida l'Abel Caral ens ho amplia, hora a hora, i repassant tot el territori. Davant però d'aquesta situació, el Gremi de Llibreters que ha fet una sèrie de recomanacions a les llibreries que demà tenen parada a l'aire lliure. En parlarem, de fet, amb el president del Gremi, Eric Del Arco, a l'inici de la tertúlia, i també amb alguns llibreters per saber com afronten el dia en cas que plogui. Encara sobre Sant Jordi, també anirem d'aquí uns minuts en directe a la festa literària que organitza La Vanguardia, que com cada any agrupa també alguns dels escriptors més destacats d'aquesta diada. Això d'una banda, de l'altra, també en uns minuts repassem què ha dit Salvador Illa a la comissió d'investigació sobre el cas Coldo al Congrés, l'actual candidat del PSC a les eleccions i qui va ser ministre de Sanitat durant la pandèmia. S'ha defensat una vegada més de qualsevol relació amb la trama.
Y no tuve ninguna relación directa con ninguna de las empresas de las que
usted... Ni nadie de su equipo, nadie.
Vi en el ministerio una sola vez al señor Coldo García, le indiqué cuál era el procedimiento y que se dirigiera a los técnicos, y el resultado del equipo es que no contrató nada. Esto es el único contacto que yo he tenido con este señor.
A banda d'Illa, avui el mateix Coldo García s'ha negat a declarar i només s'ha limitat a defensar la seva innocència. També d'aquí uns minuts anirem cap a Madrid per ampliar tota la informació al voltant d'aquesta compareixença i la de Salvador Illa. Tot plegat ho comentarem amb el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, la politòloga i professora de la UPF, Eulàlia Soler, l'experta en relacions institucionals, Isabel Lleuger, i l'empresari i exdiputat al Parlament, Jordi Cuminal. Amb ells també repassarem el resultat electoral a Euskadi, que deixa el PNB i el Partit Socialista amb totes les opcions per tornar a governar en coalició, una suma dels dos partits que arriba fins als 39 escons, i això és un més del que es necessita per obtenir la majoria absoluta. D'altra banda, també d'aquí uns minuts sentirem els àudios de la sala del bar del partit d'ahir entre el Madrid i el Barça referents al gol, podríem dir, fantasma de Lamine Yamal. Això després també que el president del club, Joan Laporta, hagi posat sobre la taula la possibilitat de repetir el partit pels errors arbitrals. I per cert, que divendres explicàvem que el comissari Eduard Sallent ja ha sortit competència per ocupar la plaça de Major. Es tracta de la cap de la Regió Policial Central de Mossos, Alicia Moriana, amb qui parlarem avui cap al final de la tertúlia per saber què l'ha portat a presentar-s'hi i per què li agradaria ser la nova màxima responsable del cos a Catalunya. De seguida, tot amb més detall. Ara són les 8 i 3 minuts. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Som a les portes de Sant Jordi, com dèiem, pendents més que mai del cel. Avui, de fet, ja ha plogut a força comarques i el temps ha de continuar inestable també aquestes properes hores. Tota l'atenció, doncs, posada a demà, que és un dels dies més especials de l'any i també amb més vida al carrer. I la gran pregunta, evidentment, és si demà ha de ploure o no. Ara com ara, al matí, apunta, Abel, en general tranquil, però a la tarda sí que dèiem que hi ha d'haver pluja en alguns llocs, però no de manera continuada.
No de manera continuada, no pluges continuades, això mateix, ni tan intenses, creiem, com les que estem tenint ara mateix, perquè teníem ara mateix una tempesta que des del sud de l'Anoia ha saltat cap a l'Alt Penedès, està a prop de Sant Sadurní d'Anoia, passarà fregant Vilafranca, la capital, i se'n va cap al nord del Garraf. Precaució, perquè a més continua plovent amb una certa insistència en alguns sectors de la costa i del prelitoral central. Van apareixent també alguns ruixats cap al Tarragonès, entre el Tarragonès, el Baix Penedès, aquesta zona del Camp de Tarragona, on també les properes hores hi pot haver alguns ruixats, però de cara demà al matí, com deies, en conjunt no s'esperen precipitacions. Sí que nevarà cap a la Vall d'Aran i zones properes, i diem nevarà perquè amb la baixada de temperatures l'Aran pot ser que nevi fins a, doncs això, fins a baix de tot, fins al Baix d'Aran, a totes les cotes. Però al matí 5 conjunts sense precipitacions. I atenció per això, perquè la tarda es torna a embolicar. A partir de primeres hores de la tarda, entre 3 i 4 de la tarda, poden començar a aparèixer alguns ruixats de manera dispersa entre el sud de les comarques de Barcelona, de Girona, Costa i Prelitoral Central, Vallès, Maresme, Barcelonès. I a mesura que avanci la tarda, aquests xàfecs també poden anar apareixent en més sectors de la costa i del prelitoral de les comarques de Barcelona, a la Catalunya Central i també cap a les comarques de la Plana de Lleida. I més tard, aquests ruixats de la Plana de Lleida han d'anar baixant cap al Camp de Tarragona, ja cap al vespre. A mitja tarda, en molts casos, però, en aquests sectors on primer diem que comença a ploure, hauria d'anar parant. Tot i així, creiem que, tot i que seran dispersos i alguns poden ser una mica forts, creiem que no hi haurà tempestes com les de les últimes hores, que han deixat calamar-se en alguns moments. Aquesta que tenim ara mateix, com dèiem, a l'Alt Penedès pot estar deixant calamar-se o pedra. Creiem que no seran tan intensos i que passaran més ràpidament. No durarà tanta estona la pluja, però clar, no deixa de ser que si cau un ruixat, un patac d'aigua, doncs condiciona la diada.
Per tant, al matí més o menys tranquil, excepte en algunes zones de la Vall d'Aran, i a partir de 3-4 de la tarda es pot començar a complicar en diversos llocs. Més enllà de la pluja, però, Abel, demà també hem d'estar pendents de les temperatures, però també del vent.
Sí, el vent també pot ser un condicionant, no en aquestes zones on ha de ploure, però sí que la tramuntana, que ha bufat i bufa amb ganes ara mateix a l'Alt Empordà, al nord del Baix Empordà, doncs demà continua bufant, creiem que amb menys força que avui, però en tot cas es deixarà notar i accentuarà la sensació de fred, i també el mestral guanyarà protagonisme cap a les comarques de Tarragona, sobretot cap a les Terres de l'Ebre i zones de muntanya del Camp de Tarragona, vent moderat amb algun cop fort. I les temperatures. D'entrada, bon matí, que farà més fred i pot haver glaçades en zones, diguéssim, vulnerables agrícolament, com són zones de Ponent, Catalunya Central, sobretot aquestes zones de les comarques de la Plana de Lleida, demà es poden llevar a 0, 1, 2 graus sota 0, i després, al centre del dia, doncs ambient que ens recordarà l'hivern, i sobretot al llarg de la tarda allà on plogui. Avui passava a mitja tarda, hi havia llocs a les 4, 5, 6 de la tarda que estàvem a 9, 10 graus tan sols a causa de la pluja, mentre zones de Ponent on no plovia estaven a 19, 20. Per tant, atenció, això també tenir un compte que caldran abrigats de bon matí, però també al llarg del dia, sobretot en aquells llocs on plogui, perquè de cop refrescarà de manera clara.
Doncs aquesta és l'alerta de cara a demà, davant d'aquesta diada de Sant Jordi. Després, a veure, ho acabem d'actualitzar de nou. Gràcies.
Molt bé, fins ara.
Doncs, de fet, davant aquesta possibilitat de pluja de cara a demà, hem de dir que el gremi de llibreters han enviat ja un document amb recomanacions per si l'aigua fa la guitza. Recorda que les taules, per exemple, han d'estar separades amb peus de ferro, amb contrapesos, tenir plàstics preparats per si cal cobrir les paradetes. També aconsellen no deixar els llibres exposats directament a terra, i en aquest text el gremi afegeix que poden també portar tàndals sempre que no superi la dimensió que està autoritzada. Avui, en temps de tertúlia, de fet, parlarem amb Eric Del Arco, que és el president del gremi de llibreters, sobre quins escenaris plantegen en cas de pluja, i també parlarem amb alguns llibreters d'aquests municipis d'on ara ens comentava l'Abel que està previst que plogui demà, per saber quins plans tenen. Tot això, com dèiem, a la vigília de Sant Jordi, un dels espais literaris, però, que ja s'ha fet un lloc, és la tradicional festa que organitza La Vanguardia. És una trobada que es fa a l'Hotel Alma de Barcelona, que des de fa anys reuneix els escriptors i també els editors just el dia abans de la diada. Ha començat fa una estona i s'hi han aplegat autors com Eva Baltasar, Clara Caraltó i també Jordi Puntí. Anem en directe cap allà. Marina Arbós, bona nit.
Bona nit, sí, és una trobada festiva que molts escriptors ja tenen marcat al calendari i que serveix per reunir algunes de les cares més conegudes del món literari el dia abans de Sant Jordi. Demà la majoria es passaran el dia signant llibres a Barcelona i creuen que serà una jornada que recordaran. L'escriptora Regina Rodríguez i l'escriptor Ramon Gené, que ara per ara formen part del rànquing de llibres més venuts, expliquen a RAC1 que estan nerviosos i que esperen que demà la pluja no els faci gaire la guitza.
Sí, és el meu segon, però no deixa de que estic igual entusiasmada que l'any passat. No m'inquieta perquè he vist el temps i diu que si plou, plourà cap al nord i tampoc seran molt, molt forts.
Doncs amb molta il·lusió, amb moltes ganes, esperant que no plogui, perquè ara està plovent déu-n'hi-do, i amb moltes ganes de trobar-me amb els lectors, de signar llibres i de passar-m'ho molt bé.
A part de desenes i desenes d'escriptors i editors, fins aquí també s'hi han acostat una part de la plana política, tant catalana com espanyola. Hi ha l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, la consellera de Cultura Natàlia Garriga i l'alcalde de Barcelona Jaume Collboni.
Gràcies, Marina. Bona nit. Fins després.
Fins després.
I precisament demà tots els partits aprofitaran també Sant Jordi per fer campanya al carrer a Barcelona. Gairebé tots els candidats polítics seran a les paradetes dels partits a la Rambla de Catalunya i en alguns casos fins i tot també en presència d'alguns líders espanyols. És el cas, per exemple, d'Alberto Núñez Feijóo i de Yolanda Díaz. També a la tarda Carles Puigdemont presentarà llibres, diu Retornem-hi, una presentació que es farà, això sí, a distància des de la Catalunya del Nord, però que es podrà seguir en directe també des de la paradeta de Junts. I demà, com cada any, també RAC1 es trasllada al Palau Robert per fer-hi aquest especial de Sant Jordi des de les 8 del matí amb Jordi Basté al món a RAC1, després amb la competència amb l'Òscar Andreu i l'Òscar Dalmau, a partir de la 1 amb el Marc Giró i el Vostè Primer i la tarda amb el Versió RAC1. Minuts. En àmbit polític, Salvador Illa, ho dèiem en començar, defensa la seva gestió de la pandèmia al capdavant del Ministeri de Sanitat. Es desmarca, per tant, de Koldo García i assegura que només s'hi ha reunit una vegada. Lamenta també que algunes persones traguessin profit de l'emergència.
El Ministeri de Sanitat actuó de manera prudente, responsable. Hoy, más de 4 años después, sabemos con más conocimiento de causa que actuamos de forma correcta, aunque hubo gente, unos pocos, que se aprovecharon de aquella situación.
Illa, que ha comparegut al Congrés dels Diputats en la comissió que investiga la compra de mascaretes durant els mesos més delicats de la pandèmia. L'ara candidat del PSC a la Generalitat es desvincula de qualsevol irregularitat en els contractes i deixa clar que té les mans netes. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Exacte, Illa s'espolsa les puces, garanteix que el Ministeri no va comprar ni una sola mascareta a Koldo García. De fet, assegura que en tots aquests mesos ell només va autoritzar 7 o 8 contractes. Admet, però, que avanço a sang per esquivar les estafes.
Recibimos múltiples ofertas de particulares, empresas e intermediarios. Muchas de estas propuestas eran realizadas aparentemente por oportunistas y advenedizos. Los precios eran desproporcionados e incluso algunas ofertas se consideraron directamente como intentos de estafa.
Illa també ha contraatacat. Recorda que el seu ministeri mai va pagar les mascaretes tan cares com la Comunitat de Madrid. A més, avala els processos d'urgència per tenir el material.
Yo haría autocrítica de muchas cosas, pero en concreto de los procedimientos de compra. Viviendo lo que yo viví, la necesidad imperiosa que había de material de protección, le aseguro que lo que procedía era aplicarlo como hicimos la legislación vigente y hacer contratos en régimen de emergencia.
Illa, per cert, ha entregat un informe de 32 pàgines al president de la comissió amb tota la informació sobre els contractes del Ministeri de Sanitat.
Doncs justament sobre aquests contactes d'Illa amb Koldo n'ha parlat també el Senat, el que era el seu cap de gabinet, Víctor Francos, que ha admès en l'altra comissió que investiga el cas que l'exministre els va posar en contacte.
Yo había oído hablar de él, pero yo no lo había visto.
¿Entonces se conocían del gobierno?
No, de nada, yo no.
Entonces, ¿quién le dijo, oye, va a ir mi asesor? Le llamó el ministro Ábalos.
Y el ministro, y ya...
Le dijo que recibiera a Koldo.
Me dijo, te llamará Koldo.
Ah, pues...
En aquesta compareixença, l'excap de gabinet d'Illa ha reconegut que va reunir-se amb Koldo García un parell de vegades, però ho limita a trobades de 5 minuts. Al PP, però, no li convencen aquestes explicacions que havia donat Salvador Illa, el portaveu dels Populars, Elías Bendodo, creu que l'exministre és el responsable de tota la presumpta trama de corrupció que esquitxa els socialistes.
Fue un coladero de empresas pirata y de la trama PSOE que investiga la Audiencia Nacional. Usted, señor Illa, tiene la justicia pisándole los talones.
I mentrestant els partits independentistes també aprofiten per carregar contra Salvador Illa, Esquerra i Junts, acusant l'exministre de gestionar malament els primers mesos de la pandèmia, insinuen que podria haver fet molt més per parar els peus als pispes, Arnau.
Sí, una de les crítiques més dures li ha fet Gabriel Rufián per Esquerra. Creu que no es van justificar els negocis.
Voy a ser muy claro, si hubieran comprado mascarillas a Bin Laden, lo entiendo perfectamente, pero luego se tienen que dar explicaciones de por qué a Bin Laden... Y sobre todo, ¿por qué le timó Bin Laden?
Rufián insinúa que Illa coneixia els tripijocs dins del ministeri.
Cuando a un cargo público le timan, la culpa es del timador. Cuando a un cargo público le timan 2 veces, la culpa empieza ya a ser del cargo público. Y cuando a un cargo público le timan 3 veces, es que hay tomate.
I per Junts, Míriam Nogueras li critica la recentralització que va fer.
No va confiar en les institucions catalanes per a la gestió d'una pandèmia mundial. No va confiar en les institucions que avui ens diu que vol presidir. Va decidir atorgar a Madrid la gestió del que era i corresponia a la Generalitat de Catalunya.
Illa, però, ho nega i assegura que la relació amb les comunitats va ser molt bona, també amb Catalunya.
Doncs bé, aquesta compareixença, gràcies a Arnau d'Illa, que es patega just a les portes de la campanya electoral, i en aquest sentit Oriol Junqueras avisa Illa que si surt esquitxat per aquest cas serà impossible que Esquerra pacti res amb el PSC. El líder d'Esquerra assegura que la corrupció serà una línia vermella a l'hora d'arribar a qualsevol acord amb altres partits. Pep Tormos.
Junqueras no ha deixat clar si els republicans pactaran o no amb els socialistes després de les eleccions del 12 de maig. Ara bé, ha dit que si es demostra que Illa té una relació directa amb el cas de les mascaretes, no hi haurà acord possible.
És evident que la corrupció sempre és una línia vermella, sí. Miri, que jo no sóc gaire partidari de posar-ne gaires, de línies vermelles, però al final som també els nostres valors. I per nosaltres la lluita contra la corrupció és un valor, i ho demostrem cada dia. En cap cas de corrupció en 93 anys. Per tant, segur que tothom es pot imaginar com de vermella deu ser aquesta línia.
El PSC carrega contra Junqueras, asseguren que el líder d'Esquerra l'ataca perquè li està guanyant la partida electoral.
Doncs bé, sobre aquesta compareixença d'Illa al Congrés pel cas de la compra de mascaretes, avui li hem preguntat al periodista del diari Oponés, Oriol Soler, què en pensa.
Salvador Illa ha sortit ben parat de la comissió d'investigació del Congrés sobre els contractes de la pandèmia. I ha ajudat la poca preparació que han demostrat alguns diputats. Elías Bendodo, del PP, ha acusat l'exministre de sortir al sumari del cas Coldo, quan la realitat és que va ser un dels investigats qui va buscar el nom de l'aleshores titular de Sanitat a Google i a la Viquipèdia. Que els polítics de tots els partits es llancin a celebrar comissions parlamentàries de casos que encara estan sota investigació judicial facilita que les sessions es converteixin en focs d'encenalls, on es prioritza l'atac a l'adversari per sobre de la voluntat d'esclarir i canviar les coses. Perquè, no ens enganyem, si es repetís una pandèmia, tornaríem a viure un piqui-pugui per aconseguir material sanitari. Junts i Esquerra han intentat, sense massa èxit, convertir el pas del candidat del PSC pel Congrés en un acte de campanya electoral. Dimecres Illa repeteix, aquest cop al Senat.
Gràcies, Oriol. Més enllà, però, de Salvador Illa, l'altre gran protagonista d'avui és el mateix Coldo García, el presumpte líder de la trama corrupta de mascaretes. Ell ha proclamat, però, la seva innocència i ha denunciat que se l'ha condemnat sense cap judici.
Mediàticamente, a mí ya, vamos, me han crucificado vivo. Yo ya no puedo tener relación con nadie, porque yo ya no puedo andar por la calle. Porque mediáticamente estoy totalmente mal expresado, pero muerto. ¿Todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente?
Això ho ha dit després de deixar clar que no declararia res perquè no perjudiqués la seva defensa. Per tant, ha deixat també un centenar llarg de preguntes pendents de resposta, també des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, en poc més d'una hora s'ha ventilat la compareixença. El punt de partida era clar.
Me acojo simplemente a mi derecho. Estoy en un procedimiento judicial. Lo primero que tengo que hacer es atender a su señoría.
Però només ha contradit el seu anunci tres cops per proclamar la innocència i per queixar-se de com se'l tracta.
Mediàticamente yo ya estoy en una situación en la que estoy. Se ha dicho de todo de mi persona. No ha habido pruebas absolutamente de nada. Y ustedes entran, el Senado, entran en esto. ¿De verdad no se dan cuenta? ¿Han podido mirar un poco mi historia? ¿Han vivido lo que yo he vivido? ¿Saben en qué condición estoy? ¿Saben que yo no puedo salir a la calle? Saben que hay una mujer, una hija.
No ha contestat res concret, però sí que s'ha encarat amb el portaveu del PP acusant-lo d'inventar-se un relat. És el mateix que ha fet el portaveu del PSOE retraient-li al Partit Popular que utilitzi la comissió per fer mítings electorals.
Mentrestant, a Euskadi, el PNB i el Partit Socialista van per feina i donen per fet el pacte per reeditar el govern de coalició. Després de les eleccions d'ahir, totes dues formacions que sumen 39 escons, i això és un més que la majoria absoluta del Parlament basc. Ara bé, els socialistes avisen que aquesta vegada voldran tenir més pes dins l'executiu.
Ahir el PNB va obtenir 27 escons, 4 menys que el 2020, mentre que el Partit Socialista d'Euskadi en va obtenir 12, 2 més, un lleuger augment que el PSOE vol que es tradueixi en més poder dins del proper govern. Ho diu el portaveu dels socialistes, Esther Peña, mentre que per part del PNB, Itxaso Atutxa creu que l'acord es tancarà aviat.
Mejoramos en escaños, mejoramos en votos, mejoramos en porcentaje y somos decisivos, que es lo que queríamos. Tenemos más peso y vamos a hacerlo valer.
Es un socio preferente y además no hemos negado nunca esa querencia, que creo que sería lo normal.
Atutxan ha parlat a Ràdio Euskadi, tot plegat l'endemà de les eleccions en què el gran creixement se'l va endur Bildu. Va aconseguir 27 escons, 6 més que ara fa 4 anys. És el millor resultat de la història de l'esquerra abertzale.
Doncs bé, el PP, que no entén aquesta eufòria dels socialistes, el seu portaveu, Borja Sémper, els acusa de donar ales als nacionalistes.
Celebra el Partido Socialista haber subido 6 décimas con respecto a las últimas elecciones autonómicas. Celebra el Partido Socialista haber quedado tercero en estas elecciones. Y la conclusión es que con Pedro Sánchez el éxito para el Partido Socialista es ser la muleta de los nacionalistas conservadores, en este caso del Partido Nacionalista Vasco.
I també treu pit que els populars hagin guanyat gairebé 40.000 vots més al País Basc. Qui celebra però els resultats al País Basc és José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident espanyol, que assegura que el PSOE ja pot dormir tranquil i ha avisat que tard o d'hora explicarà tot el que sap del final d'ETA. Ho acaba de dir en la presentació del seu nou llibre a Barcelona, Adrià Santasusagna.
Sí, Zapatero ha fet una extensa valoració dels resultats al País Basc. Diu que el PSOE té més força i que amb l'ascens de Bildu cal fer una aposta pels drets socials. Al voltant del debat d'ETA diu que ell sap moltes coses que encara no ha explicat.
Se cuentan cosas que no se habían contado. Y no las he contado todas, pero todas se sabrán. Todas se sabrán. Porque precisamente lo que no se sabe, que es muy decisivo, porque es la parte final, final, lo único que representa es una puesta en valor de la solución pacífica de los conflictos, de las mediaciones.
Sobre Catalunya ha carregat contra els jutges que han instrumentalitzat la política i ha assegurat que l'amnistia tirarà endavant, passi el que passi.
Gràcies, Adrià. I per cert, que demà, recordem que José Luis Rodríguez Zapatero serà al Món a RAC1 en una entrevista amb Jordi Basté. Passen pràcticament 21 minuts de les 8 i per la seva banda la CUP, en clau electoral de les eleccions del 12 de maig, proposa crear una discogràfica pública per fomentar l'ús del català. Creuen que la cultura és bàsica per la llengua i per això volen potenciar, com dèiem, la creació musical. A més, també es plantegen fer una agència de traducció i de doblatge perquè les produccions que arriben a Catalunya es puguin emetre en català, Joel Penya.
Són dues propostes culturals que els cupaires han inclòs dins d'un decàleg de mesures per fomentar l'ús del català. La idea és que els artistes catalans puguin produir sense haver de passar pels interessos econòmics de privats. Ho ha explicat el número 5 de la CUP per Barcelona, David Caño.
Que les produccions pròpies musicals no només depenguin de la lògica de l'empresa, no?, de les indústries culturals, sinó que sigui un pilar de país i, per tant, fer una música en català o fer qualsevol producció audiovisual creativa en català ha de tenir una discogràfica pública.
D'altra banda, també proposen blindar el català a tots els centres educatius, des de l'infantil fins a estudis superiors, crear una conselleria de cultura que tingui assignat un 0,5% del pressupost de la Generalitat i fer classes de català a tothom qui arribi a Catalunya.
Això a banda, després d'aquestes eleccions catalanes, arribaran les europees. Una de les grans preocupacions de la institució és, en aquest cas, la participació, i per això han contactat amb influencers per arribar a tots els públics. Entre ells, per exemple, la dibuixant catalana Raquel Riba, que és l'alma mater de Lola Vendetta. Més detalls, Sílvia Solanes.
Van convidar creadors de continguts de tota Europa i de diferents perfils. Lola Vendetta defensa, per exemple, el feminisme i té un públic sobretot femení de 25 a 35 anys. Per això intentarà arribar a aquest votant a través dels seus dibuixos. Ho explica la seva creadora, Raquel Riba.
I el que pugui fer jo, i convidar la gent a que voti i poder-li explicar que realment el vot el que genera és la possibilitat de crear propostes de llei i lleis que ens beneficien a totes les persones, però el meu públic està més sensibilitzat amb el tema del feminisme. Home, jo tot el que pugui fer en aquesta direcció, doncs ho intentaré fer.
Tot plegat per fer arribar a Europa un públic més consumidor de xarxes que no de mitjans tradicionals.
Per cert, que també avui el PSC ha proclamat a Javi López com a candidat a aquestes eleccions europees. Les 8 i 23 minuts, als esports, la Federació Espanyola de Futbol ha publicat els àudios amb les converses dels àrbitres sobre les jugades més polèmiques, precisament, del clàssic d'ahir al Bernabéu. Joan Camí, bona nit.
La Federació ha publicat aquest dilluns un document de 6 minuts i 39 segons amb els àudios del VAR del clàssic, on es poden apreciar les converses entre els àrbitres, encapçalats per César Sotogrado, en algunes de les jugades més polèmiques. En referència al no gol de Lamine Yamal, al minut 27, després d'un servei de cantonada de Rafinha, des del VAR asseguren que no hi havia cap evidència que la pilota hagués entrat.
Vamos a chequear, César, espera un poquito, Iñi, a ver si saca. Está tapando el cuerpo de Luz, ¿vale? Espera un segundo. Seguimos buscando la evidencia. 360, esta no me vale. Esa tampoco.
No tenemos nada de prisa, eso.
una decisión muy importante.
Vamos a reanudar con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia de que el balón no haya entrado. Por tanto, reanuda con saque de esquina.
L'altra gran polèmica del partit es va produir el minut 17. Lucas Vázquez va caure a l'àrea després d'encara Pau Cubarsí. L'àrbitre va assenyalar penal des de la gespa, una decisió que va confirmar poc després el VAR.
Zancadilla.
Bien, penalti confirmado, dame otra imagen, dame la GLT, la GLT y le sale. Quizá no, esta, este, suéltamela, vale, penalti confirmado, vamos a chequearla.
Posteriorment s'escolta Sotogrado explicar-li als jugadors que l'acció és clara i que ha estat confirmada pels seus companys.
Doncs bé, uns àudios que ara sentíem que arriben després que el president del Barça, Joan Laporta, no descarti demanar la repetició del clàssic si es demostra precisament que aquest gol que ara sentíem, el gol fantasma de Lamine Yamal, era legal.
En un missatge institucional, a més pels mitjans del club, aquest migdia el president del Barça, Joan Laporta, ha carregat contra les decisions arbitrals del clàssic sense descartar la repetició del partit si es pot demostrar que el gol era legal.
En cas de confirmar-se que va ser un gol legal, com així pensem, anirem més enllà i demanarem la repetició del partit tal i com ha passat en un encontre d'àmbit europeu per error del VAR.
Aquest partit concretament era un Anderlecht-Genk de la Lliga Belga. Sobre tota aquesta polèmica, Laporta ha exposat que el club vol tenir la seguretat sobre el que va passar i per això requeriran al Comitè Tècnic d'Àrbitres i la Federació Espanyola de Futbol totes les imatges i àudios que van generar la jugada.
I tot això mentre Xavi ara es planteja la possibilitat de continuar a la banqueta si el club, això sí, li garanteix una millora de la plantilla.
El tècnic agarenc ha demanat reunir-se amb la cúpula esportiva del Barça per parlar de la possibilitat de seguir i complir així el seu contracte, malgrat que a finals de gener va anunciar que marxaria.
De fet, el Barça sempre l'ha mantingut com aquesta primera opció i ara és el mateix Xavi Hernández, qui es planteja continuar. Marta Ramon, bona nit.
Bona nit, sí, Xavi està obert a continuar, però abans creu que s'han de parlar moltes coses. Per això vol asseure's primer amb la cúpula esportiva del Barça, amb el president Joan Laporta al capdavant, i analitzar la possibilitat de complir el seu contracte fins al 2025, amb opció a allargar-lo fins al 2026. L'entrenador blaugrana va anunciar el 27 de gener que plegaria al final de la temporada, però els últims dies s'ha estat replantejant la seva decisió per la reacció dels jugadors a la Champions i perquè creu que encara pot ajudar més el club en un context tan complex. Aquí Laporta i el vicepresident president Rafa Juste hi juguen un paper molt important perquè han apostat molt per ell i han confiat en fer-lo canviar d'opinió amb molta insistència. Laporta, de fet, sempre ha considerat que la decisió de Xavi no era definitiva. Tot i així, l'entrenador vol garanties que podrà millorar l'equip amb reforços diferencials per fer el pas definitiu i quedar-se, tal com hem anat explicant a RAC1 des de fa setmanes. Per al president Laporta, Xavi és l'opció número 1 i també us ho hem explicat a RAC1, Rafa Márquez és l'alternativa preferida que ha anat prenent força en els darrers dies en cas que no es posin d'acord amb Xavi.
Gràcies, Marta. I acabem explicant que l'Audiència Nacional ha rebutjat el recurs de Luis Rubiales i, per tant, l'obligarà a declarar pel petó no consentit a Jennifer Hermoso i també per les suposades coaccions de després.
Sí, l'Audiència Nacional ha rebutjat els recursos presentats per les defenses de l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, l'exseleccionador femení Jorge Vilda, l'exdirector esportiu de la selecció, Albert Luque, i el que era responsable de màrqueting, Rubén Rivera, ja ha confirmat el seu processament pel petó forçat que Rubiales va fer la jugadora Jennifer Hermoso a la final del Mundial i per les coaccions posteriors.
Gràcies, Joan. Bona nit.
Bona nit.
2 minuts i mig per arribar a 9:15. Seguim amb més qüestions. La mortalitat associada a la calor ha crescut, atenció, un 30% a Europa en els últims 20 anys. Només l'any passat les altes temperatures van provocar més de 60.000 víctimes arreu del continent. Així ho alerta l'últim informe de l'Organització Meteorològica Mundial sobre l'estat del clima a Europa.
L'estudi apunta que l'europeu és el continent que s'escalfa a un ritme més elevat del planeta. L'any passat hi va haver més de 10 dies amb temperatures per sobre dels 46 graus. A més, 11 dels 12 mesos de l'any van marcar registres per sobre de la mitjana. És per això que l'organisme reclama reduir l'emissió de gasos de l'efecte hivernacle i accelerar encara més la transició cap a l'energia verda. Actualment, el 43% de l'energia que es produeix al continent prové de fonts renovables. Són 7 punts més que el 2022.
I a tot això, investigadors del CSIC avalen l'opció que Catalunya desalinitzi aigua de la zona del port de Barcelona. Això després que el govern, recordem, anunciés la instal·lació d'una desalinitzadora flotant a Udal Martínez.
Així ho han explicat a RAC1 des de l'Institut de Ciències del Mar. Admeten que d'entrada l'aigua d'un port no és la que presenta millor qualitat per culpa de l'estancament, l'acumulació de brutícia i també les restes de combustible dels vaixells. Tot i això, si s'agafa de certes zones, pot arribar a ser potable, ho ha explicat la investigadora de l'organisme, Elisa Bardalet.
Els hidrocarburs dels vaixells
que tenen oli, suren. Hi ha una sèrie de contaminants que van amb les sorres, que queden al fons. I justament un nivell intermedi et garanteix això, que no agafaràs ni la porqueria de dalt ni la porqueria de baix.
La instal·lació de la planta al port també té altres avantatges, com ara disposar de l'energia elèctrica necessària o una connexió fàcil per enviar l'aigua potable fins als dipòsits.
I d'altra banda, el govern té la intenció de rebaixar la taxa de pobresa infantil almenys 8 punts en els propers 6 anys. Ara se situa en el 32,5% i l'objectiu, com dèiem, és apropar-se a la mitjana europea, que en aquest cas és del 24,7. Per fer-ho, proposen oferir un ajut universal per cada fill a càrrec o també que l'educació sigui totalment gratuïta des dels 0 anys, Jordi Claret.
El pla també inclou mesures per lluitar contra l'abandonament escolar, millorar l'ocupabilitat de les famílies vulnerables i crear un xat de suport emocional per protegir els joves i adolescents de les principals addiccions. Les dades del 2023 mostren que un de cada tres infants o adolescents es troba en situació de pobresa. Segons ha explicat el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, es tracta d'un problema del present i del futur que s'ha d'abordar de manera urgent.
És una realitat inacceptable per un país com Catalunya i que és incomprensible que aquesta qüestió no tingui la dimensió social i política que hauria de tenir.
Aquest pla s'ha elaborat amb el vistiplau d'entitats especialitzades en els drets dels infants, com ara l'ONG Save the Children.
I encara en l'àmbit social, avui al barri del Raval de Barcelona ha començat l'enderroc de l'antic gimnàs social de Sant Pau. Es tracta d'aquell centre que ofereix aquest servei a persones vulnerables i ara s'hi farà un altre edifici.
L'espai mantindrà l'equipament esportiu als baixos i a sobre s'hi construiran 36 habitatges de lloguer social. Les obres aniran a càrrec de l'empresa Coyoacán, que en serà la propietària durant 55 anys. Les obres s'hauran enllestit l'estiu del 2026.
I d'altra banda, la Generalitat rebutja el repartiment que proposa el govern espanyol dels menors no acompanyats que han arribat a les Canàries. La Moncloa força les comunitats autònomes a acollir més migrants sense papers, i en el cas de Catalunya en seran entre 100 i 200.
El Departament de Drets Socials creu que la proposta no té en compte l'esforç real d'acollida ni s'acompanya del finançament proporcional, però la Moncloa ja ha anunciat que modificarà la llei per tal que hi hagi un repartiment automàtic en etapes de pic d'arribades de migrants, com és el cas d'aquestes setmanes a les Canàries. Ho ha dit el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Distribuir, y esto es lo importante, a todos los menores que excedan el porcentaje de un 150% más de lo que una comunidad puede tener. Eso en estos momentos en Canarias significa 2.500 menores.
Segons les xifres del Departament de Drets Socials, l'any passat van arribar 2.330 joves migrants sols.
Passen gairebé 2 minutes de 2:15. Atenció a això, la nova edició del TikTok penja d'un fil. Brussel·les podria prohibir-la a partir d'aquest dijous. Es tracta de TikTok Lite, que l'empresa xinesa ha llançat a l'estat espanyol i a França i que, segons la comissió, és tòxica i addictiva pels infants.
Ho ha anunciat en un missatge a la plataforma X el comissari de Mercat Interior, Thierry Breton, que afegeix que si TikTok no demostren proves al contrari, s'activaran les mesures per prohibir aquesta versió d'acord amb la llei europea de drets digitals. La nova aplicació paga els usuaris per veure vídeos. Si miren un cert nivell de continguts, els regala bon regal que poden gastar-se en altres plataformes de compra com Amazon o via PayPal. També dona avantatges a creadors de contingut. Brussel·les va demanar informació a TikTok sobre aquesta nova versió de l'aplicació, però fins ara la plataforma no els havia fet arribar. Per això ara amenaça de prohibir-la a partir de dijous.
33, el Pròxim Orient ha dimitit el cap de la intel·ligència militar d'Israel per no haver sabut prevenir l'atac de Hamas del 7 d'octubre. És la pitjor que hi ha hagut al país en els seus 75 anys d'història i es tracta també de la primera renúncia d'un alt càrrec des de la matança.
Des de l'atac de Hamas, l'exèrcit hebreu estudia com va poder passar. Se n'estan elaborant, de fet, informes que haurien de sortir publicats el mes de juny. Diferents fonts havien informat al govern de Benjamin Netanyahu sobre la possibilitat que la milícia ataqués al país.
Aquest atac ara fa més de 6 mesos, que és el que va provocar la resposta d'Israel a la franja de Gaza, on es continuen acumulant morts. Avui, de fet, les autoritats palestines han recuperat 73 cadàvers d'una fossa comuna d'on ja s'han exhumat més de 280 cossos en només 4 dies.
Està situada en un hospital que l'exèrcit hebreu va bombardejar ara fa 2 mesos. El govern de la franja, controlat per Hamas, calcula que al voltant d'aquest hospital podria haver-hi 2.000 cossos més de persones que encara no s'han localitzat.
I per cert, que un militar espanyol de 43 anys ha mort, en aquest cas a Polònia, mentre feia unes maniobres amb foc real juntament amb l'exèrcit polonès. més. En total, més de 300 soldats de l'exèrcit de terra espanyol es troben desplegats en aquest país fent maniobres, formant part dels moviments dissuasoris de l'OTAN contra Rússia. Més qüestions. La formació professional del curs vinent tindrà un 7% més de places. N'hi haurà unes 486.000 entre cicles inicials, mitjans i superiors. Són sobretot de les àrees on hi ha més demanda laboral, com ara la química, la informàtica i la sanitat, Anna Salvador.
Aquest any l'FP també estrena un nou sistema d'inscripció. La intenció és que tothom estigui matriculat el 6 de setembre, una setmana abans que comencin les classes. Per això es farà un únic procés de preinscripció per tots els alumnes, independentment del que hagin estudiat abans. I l'assignació de les places es decidirà a partir de les notes i no de l'ordre de sol·licitud, com fins ara. La consellera d'Educació, Anna Simó, remarca també que el proper curs fomentarà l'aprenentatge del català en alguns cicles concrets.
Són àmbits professionals que tenen un lèxic especialitzat i que estan en contacte amb usuaris els quals cal atendre en català. Per tant, cicles d'administració i gestió, cicles de comerç i màrqueting, cicles d'hoteleria i turisme, de sanitat i serveis socioculturals i a la comunitat.
A part d'augmentar el nombre de places, el curs vinent també hi haurà uns 300 professors més.
I per cert que un grup de professors prepara una denúncia col·lectiva contra el Departament d'Educació, reclamen a la conselleria que els pagui el deute acumulat d'un complement d'antiguitat que van perdre amb les retallades.
Es tracta d'un extra que fins al 2012 cobraven a partir dels 6 anys a la professió i que ara no cobren fins als 9. Asseguren que hi ha més de 37.000 professors afectats i que en alguns casos acumulen un deute de més de 9.000 euros. De moment presentaran un contenciós administratiu, tot i que no descarten obrir la via judicial.
I a tot això, Comissions Obreres denuncia que un 99% de les empreses tenen avaluacions dels riscos laborals insuficients que no preveuen tots els tipus de perills que hi ha als llocs de feina. El problema és greu, sobretot a companyies, per exemple, que tenen activitats considerades perilloses, com és el cas de la construcció. Un 94% d'aquestes no compleixen amb la norma que els obliga, per exemple, a tenir un servei propi de prevenció de riscos. I en aquest sentit, la UGT, de la seva banda, ha anunciat que l'any passat van morir 103 treballadors, Adrià de les Heres.
Comissions Obreres apunta que quan la prevenció de riscos laborals està externalitzada a una altra empresa, només es dediquen 6 hores l'any a fer aquestes tasques. La responsable de salut laboral del sindicat, Mònica Pérez, lamenta que aquesta política empresarial perjudica la salut dels treballadors.
No estan invertint, estan externalitzant massivament, però al final som les persones treballadores les que cada dia estem exposades a riscos laborals. Es materialitzen en forma de malaltia i en forma de dany a la salut.
I en aquesta línia la UGT ha presentat l'informe sobre sinistralitat laboral del 2023. Van morir 103 treballadors, un 12% més que l'any anterior. La secretària de Política Sindical de la UGT, Núria Gilgado, critica que les empreses poden fer molt més per aturar aquest creixement.
Que la gran majoria de les persones que perden la vida a la feina ho fan doncs perquè hi ha una empresa que no està invertint en prevenció de riscos laborals i que no està posant les mesures necessàries.
On més han pujat aquests accidents mortals és a Lleida i al sector de l'agricultura.
I per cert que el govern precisament vol canviar la senyalització que hi ha a les obres per fer-les més inclusives. El Departament d'Igualtat i de Feminisme s'ha creat una nova iconografia per la senyalització de certes instruccions al sector, com dèiem, de la construcció.
Per exemple, l'obligació de portar casc, la prohibició de pas de vianants i l'avís de perill per terra lliscant. El govern assegura que les noves imatges no permeten identificar el suposat sexe del personatge i que en varien la massa corporal. Ara enviaran la proposta del govern espanyol, que és qui té la competència per fer el canvi.
I encara en l'àmbit laboral és un dels titulars econòmics d'aquesta tarda, el grup Freixenet, que ha presentat un ERTO que afecta més de 600 treballadors, un 80% de la plantilla. L'empresa productora de cava justifica aquesta decisió per la crisi, per la sequera, que ja fa 3 anys que s'acarnissa amb les vinyes del Penedès. Freixenet ja ho ha notificat al Departament d'Empresa i Treball i ha defensat que és una decisió per força major.
Aquest és només el primer pas. Ara haurà de negociar els detalls amb la Generalitat i els representants dels 770 treballadors de la plantilla. Si s'aprova, l'ERTO començarà al maig i pot fer que els treballadors treballin menys hores i que fins i tot els suspenguin temporalment el contracte. Henkel Freixenet va presentar la setmana passada la facturació del 2023 i va celebrar que els ingressos havien crescut un 4,1% respecte al 2022. Tot i això, en aquell moment ja van avisar que la sequera els preocupava perquè feia caure la producció i no podien cobrir tota la demanda que tenien.
I a les portes de la Diada de Sant Jordi, els bibliotecaris de Barcelona han fet vaga per reclamar més personal. La protesta ha fet que aquesta tarda hagin tancat 9 biblioteques quan n'hi havia d'haver una quarantena d'obertes. Al matí n'havien n'havien d'obrir 11 i cap d'elles ho ha pogut fer.
La Gerència de les Biblioteques, que és un consorci entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona, vol impulsar una reforma dels horaris de la plantilla. Però aquest moviment ha destapat la capsa dels trons i la Intersindical i la CGT ho han aprofitat per posar damunt la taula les seves reclamacions. Tots dos asseguren que amb els nous horaris els resulta impossible la conciliació laboral i familiar.
I de la seva banda, la Diputació de Tarragona tanca la compra de l'històric edifici de l'antiga Caixa Tarragona a la plaça Imperial Tàrraco i traslladarà tota la seu d'aquí a 3 anys. Anem cap allà. Més detalls, Esteve Giral.
L'operació s'ha tancat per un import de 4 milions i mig d'euros i 5 milions i mig més per rehabilitar l'edifici. El ple de la Diputació, governada per Esquerra i el PSC, hi ha donat llum verda amb els únics vots en contra dels 8 diputats de Junts. S'hi oposen perquè acusen l'ens supramunicipal d'actuar de forma centralista. Ho nega Noemí Llauradó, la presidenta de la Diputació de Tarragona.
La Diputació de Tarragona, i això també s'ha dit en el plenari, és una de les diputacions més descentralitzades que hi ha a l'Estat. Tenim 3 seus, a Tortosa, a Reus, a Tarragona.
La reforma de l'edifici s'acabarà el 2027, quan està previst traslladar a la nova seu, des de la part alta fins al centre de Tarragona, prop de 300 funcionaris.
20 minuts i arribarem ja a les 9. A Barcelona han arribat un 8% de turistes en creuers durant el primer trimestre del 2024. Això vol dir que entre gener i març van atracar el port de Barcelona més de 300.000 creueristes.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
I a banda, també van créixer els passatgers que van arribar a la capital en ferri.
Tot plegat fa que la quantitat de turistes que han arribat durant el primer trimestre hagi crescut més d'un 9% en un sol any, però aquesta és una tendència al conjunt de la infraestructura que també ha augmentat el tràfic general de contenidors. El creixement és sobretot gràcies a la connexió amb Xina, que és el mercat principal del port barceloní. Les exportacions i importacions amb aquest país asiàtic van representar el 27% dels moviments.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
En successos, 30 dels 32 membres de la banda Latin Kings, detinguts a tot Catalunya la setmana passada, estan en llibertat provisional. El jutge els ha deixat anar mentre se'ls investiga després que els arrestés la Guàrdia Civil. Tot i això, la policia assegura que han aconseguit desarticular l'estructura del grup juvenil al país.
La Guàrdia Civil els descriu com a grups violents que capten joves que estan sols o que són vulnerables i els manipulen perquè facin el que els manen. Expliquen que haver-los desmantellat és un gran avenç perquè suposen un risc per la seguretat de la ciutadania. De fet, asseguren que un dels grups, el de l'Hospitalet de Llobregat, havia planificat un atac amb armes de foc contra una banda rival amb qui s'havien barallat. Diuen que el seu objectiu era ferir o fins i tot matar els membres d'aquesta altra banda. Els detinguts se'ls imputen tota mena de delictes, des de tràfic de drogues fins a coaccions i homicidis.
A Santa Coloma de Gramenet, els Mossos han detingut un home acusat de matar-ne un altre ahir a la nit.
Va ser després d'una baralla en un local del carrer Sant Silvestre, cap a les 10 de la nit. Els agents van trobar el cos de la víctima estesa al carrer i el sistema d'emergències mèdiques no el va poder reanimar. L'arrestat és un home de 27 anys.
I a Girona, els Mossos han detingut dos joves per tres robatoris a punta de pistola en una mateixa nit.
Va passar dijous, els lladres abordaven les víctimes pel carrer i les amenaçaven amb una arma i amb una navalla. Així aconseguien robar-los els mòbils o les bosses de mà i després se n'anaven corrent. Els Mossos, però, els van trobar i els van detenir. Tots dos tenien antecedents.
A Madrid, un jutjat investiga el responsable d'una església evangèlica acusat d'agredir sexualment a 4 nens d'entre 7 i 12 anys.
La policia va detenir el presumpte agressor l'octubre del 2023. Uns pares el van denunciar per haver agredit sexualment el seu fill. Aquesta primera denúncia se n'hi van afegir 3 més de famílies que descrivien casos similars. El religiós va quedar en llibertat amb un ordre d'allunyament sobre els nens. De moment, l'home continua tractant amb altres menors, això sí, en una altra església.
I atenció també a això, aquest matí us explicàvem que el cantant occità Kenji Girac estava greument ferit després de rebre un tret al pit a prop de Bordeus. Doncs bé, ara podem dir que Girac ja està fora de perill.
El cantant de 27 anys era en una àrea de servei de Viscarrossa que, quan ha quedat ferit de gravetat per una bala, tot i que s'ha arribat a patir per la seva vida, els metges l'han pogut estabilitzar i ara ja està fora de perill. El mateix Girac ha explicat que el tret ha estat accidental amb una arma de segona mà que havia comprat el dia abans. De moment, No hi ha més detalls i la policia ho continua investigant. Girac, de Parla Catalana, va guanyar el concurs televisiu de Voice a França.
I encara en successos a Tailàndia, Daniel Sancho, que ha estat preparant avui la seva declaració davant del jutge i que s'entrarà aquesta tercera setmana de judici. Ho ha fet amb el seu pare, que l'ha anat a visitar a la presó. Demà es reprendrà la vista amb la declaració de dos metges forenses i també el policia, que va interrogar Sancho quan el van detenir just després de la mort d'Edwin Arriet. Enviada especial de RAC1 a Cosamuy, Mar Poyato.
Demà arrenca una nova setmana de judici a la Cort de Samui amb la declaració de Daniel Sancho com a plat fort. Inicialment estava previst que Sancho declarés dijous, però segons apunten algunes fonts, la declaració es podria avançar dimecres. Qui ha anunciat que també declararà com a testimoni és l'advocat espanyol de la família d'Edwin Arrieta, Juan Gonzalo Espina. Després que el jutge hagi denegat la declaració per videoconferència dels pares de la víctima i que la germana no tingui el visat per poder entrar a Tailàndia, Espina ha assumit el rol de testimoni, tot i ser l'advocat que representa una de les parts personades en aquest procediment judicial.
Pràcticament 9:15, més qüestions. En marxa a aquesta hora la presentació al BCN Film Fest de la pel·lícula Mala Persona, que protagonitzen Arturo Valls, Malena Alterio i José Corbacho. La pluja, però, ha obligat a cancel·lar la catifa vermella. Això sí, l'equip ha assistit a la presentació i també al fotocol al Cinema Esverdi, la pel·lícula que és una comèdia dirigida per Fer García Ruiz i que explica la història d'un home massa bo que, en detectar-li una malaltia terminal, decideix convertir-se en dolent perquè la seva família no el plori. És un dels plats forts de la jornada d'avui, però que ha tingut un altre nom propi, el de Meg Ryan.
I'm looking for my connection. We're rerouted through wherever it is we are.
L'actriu, que és una veterana de les comèdies romàntiques dels anys 80 i 90, que ha presentat al festival la seva segona pel·lícula com a directora. Es titula Lo que sucede después. Més detalls, Maria Cusó.
Una exparella es troba per casualitat en un aeroport col·lapsat per una tempesta de neu. Incomunicats i sense tenir res més a fer, comencen a xerrar per descobrir què els va fer trencar en el seu dia. Aquest és el punt de partida de Lo que sucede después, on Meg Ryan comparteix cartell amb David Duchovny i on la veterana actriu i ara directora reflexiona sobre el poder del perdó. En parlava RAC1.
Pensem massa en les nostres diferències, estem aïllats i ens aferrem a les nostres opinions i en defensar-les. Però la gràcia està precisament en deixar caure les nostres defenses i escoltar què diuen els altres. En definitiva, el conflicte s'ha de resoldre i és molt dolorós fins que no s'aconsegueix.
La pel·lícula arriba a les sales de cinema el 17 de maig.
I l'altre plat fort de la jornada avui al BCN Film Fest ha estat l'estrena de La Casa.
Tienes tú las llaves, ¿no?
Una pel·lícula dirigida per Àlex Montoya, protagonitzada per David Verdaguer, que ja va triomfar al seu pas pel Festival de Màlaga, Maria.
I que també ha convençut i molt el públic i la crítica de Barcelona. La pel·lícula es basa en el còmic de Paco Roca i explica la història de tres germans que han de buidar la casa d'estiuetx familiar després de la mort del pare. David Verdaguer, que interpreta el mitjà dels tres germans, confessava a RAC1 que és una pel·lícula que interpel·la públics molt diferents.
Una pel·lícula que més que una pel·lícula és un mirall, on tu vas seguint la història però et vas rebotant i tu vas portant cap a la teva vida, la teva història, el que has viscut tu. I és una cosa molt curiosa que en cine no havia vist mai. Que estàs seguint la història, però en realitat estàs explicant la teva història, tot i que no l'expliqui. És una cosa molt rara.
La casa arribarà a les sales de cinema l'1 de maig.
Gràcies, Maria. Del cinema a la música, en marxa a aquesta hora el concert de Mishima a la Paloma de Barcelona.
Soc una mala influència i això t'agrada. Ets entremaliada, se't veu de molt lluny, ets una diablessa.
Després d'oferir el primer concert en 16 anys en aquesta sala mítica del Raval, els barcelonins que hi tornen amb la segona edició de la Nit de les Roses amb el seu concert especial de Sant Jordi. En aquesta cita a la Paloma també hi haurà alguns dels escriptors referents de la literatura catalana com Mireia Calafell, Pol Guasch i Blanca Llum Vidal. Les 8:47.
A RAC 1 No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Doncs com com estem? Comencem a aquesta hora la tertúlia del 9C d'aquest dilluns 22 d'abril, la prèvia d'aquest Sant Jordi, avui amb l'Enric Sierra, director adjunt de La Vanguardia. Bona nit, Enric.
Bona nit.
Ja vens aquí amb una rosa a la solapa.
Sí, perquè vinc de la festa de La Vanguardia.
Ara hi connectarem també en directe per saber com ha anat.
M'excites.
Home, ja és un clàssic, eh?
Sí, però
Jordi.
Llàstima que ha plogut, llavors tot allò, aquell...
L'exterior.
La terrassa que hi ha, no s'ha pogut.
No s'ha pogut, bé, és igual. El que importa és l'ambient i la gent que hi participa.
Ambientat.
I que plogui.
I que plogui.
Que plogui també, però
i
vaja.
I que si ha de ploure, que plogui avui.
Exacte. Sí, ara, mira, tenim aquí ja l'Abel Caral perquè...
Fuera.
Us he de preguntar. Eulàlia Soler, que ja l'hem sentit. Què tal, com
què
estàs?
Tal?
També
nit.
Ens acompanya la Isabel Lleuger. Bona nit, Isabel.
Molt bona nit.
I el Jordi Cominal.
Hola, què tal?
Jordi, tu demà el teu sant, Sant Jordi, tot plegat, nervis per aquest dia o què?
Saps què passa? M'encanta Sant Jordi. Però saps què passa?
Què?
Gairebé ningú se'n recorda felicitar els Jordis.
Doncs mira, ja et felicitem
moltes
avui.
No, sol, així segur sol que no ens n'oblidem. És un dia que trobes amb molta gent, fas moltes converses.
Sí, és d'aquells sants, no? Com Sant Joan,
com Sant Joan
o
no,
sí, que és un dia tan especial que no penses que és el sant.
De... Cal d'una estona parlar, diuen... Ah, coi, felicitats, gràcies, gràcies. Però és com que és un sant com de tothom, i això és molt bonic, no?
Doncs quedes felicitat. Moltes. A veure, ara ho deia l'Enric, també l'Eulàlia, estem pendents, evidentment, del cel, perquè la cosa no pinta massa bé, ja fa molts dies que estem preguntant als meteoròlegs com anirà el dia de Sant Jordi, com està aquesta previsió, i home, ara, a menys de 24 hores, doncs ja podem tenir una previsió una miqueta més acurada.
Ja podem afinar, bona nit, ja podem afinar una mica més.
A veure, com ho tenim?
A veure, avui, tot i que avui, per exemple, les pluges han sigut i encara són... intenses en alguns
casos. Hi ha hagut calamarsa.
Sí, calamarsa i fa una estona encara, per exemple, començàvem el programa dient que hi havia una tempesta que des del sud de l'Anoia havia travessat, estava travessant l'Alt Penedès, ara està afectant la zona nord, perquè ens entenguem, del Garraf, possiblement en calamarsa o pedra també, doncs en alguns sectors com la Granada, l'Alt Penedès, ha caigut una mica de calamarsa, també al llarg de la tarda s'han vist en alguns barris de Barcelona, a Sabadell, a Caldes de Montbui, a Sant Boi de Llobregat, a Molins de Rei, aquí al Baix Llobregat, per tant, una situació bastant inestable.
Això, demà, avui.
Això avui,
però anem a demà.
Però el que vull dir és que avui han sigut pluges fortes en alguns casos, però no especialment extenses. Demà creiem que afectaran més comarques, però amb menys intensitat.
Val.
I a més
aquí,
a més...
Hi ha hagut una estona,
sí,
que
sí.
Déu-n'hi-do, com queia, eh?
Hi ha hagut algunes zones de Barcelona i altres poblacions de la costa, del prelitoral. Mm-hmm. Ara s'està animant també una mica, també seguint el guió previst en àrees del Camp de Tarragona, però bé, demà creiem que hi haurà inestabilitat, però menys. És a dir, sí que hi haurà ruixats, però a més hi ha més vent en altura, que és al final el que dirigeix les nuvolades, perquè ens entenguem, en capes altes, doncs hi haurà més corrent d'aire, més vent, i això farà que les pluges circulin més ràpidament. Per tant, així com avui hi ha hagut en alguns llocs una pluja insistent amb algunes pauses, però que anava fent i tornava, demà creiem que els ruixats passaran més ràpidament
vale.
I amb més clarianes. Fins
anem a fer una mica allò, hora a hora, sí. I tot el territori. Què hem d'esperar per aquesta dia de Sant Jordi?
Un matí de Sant Jordi, un matí i un migdia, hora a dinar, i fins i tot en molts casos primeres hores de la tarda, encara sense precipitacions al conjunt de Catalunya. Sí que n'hi haurà, ja demà al matí, cap a la Vall d'Aran, poden arribar al nord del Pallars Sobirà, cap a les Valls d'Àneu, cap al nord de l'Alta Ribagorça, amb una cota neu que estarà molt baixa. De fet, a la Vall d'Aran creiem que acabarà nevant fins al Baix Aran, pràcticament a totes les cotes, o en totes les cotes, però al matí, en general, sense precipitacions, però sí que amb vent, ja ho comentàvem també abans, avui la tramuntana ha bufat i encara bufa amb ganes cap a l'Alt Empordà, demà bufarà amb menys intensitat a l'Alt Empordà i també molts sectors del Baix Empordà, i també demà, a diferència avui, hi haurà més mestral, també és un element que moltes vegades potser no tenim tant en compte per Sant Jordi, pensem més en la pluja, però també és un element que pot condicionar. Però a part d'això, doncs un matí tranquil. Uh-huh. D'acord? Fred, ben abrigats de bon matí.
Això tot el dia, tot arreu.
Tot el dia, al migdia, si fa solet, en molts casos podem rondar els 15 graus, però bé, ens quedarem amb fred, capes, i després pot passar com avui, que hi havia llocs que a les 5 de la tarda, a quarts de 5, estava plovent, alguns sectors del Maresme, i estàvem amb 9-10 graus amb la pluja, sectors del Vallès, sectors d'aquestes zones on ha plogut, a la tarda, amb la pluja feia fred. Això pot tornar a passar demà, i amb el vent, que accentuarà la sensació de fred. Llavors, jo calculo que entre 3 i 4 de la tarda, aproximadament...
Val, important, a partir de 3-4, què ha de passar?
Han de començar a aparèixer ja ruixats d'aquests típics de tarda de primavera, en sectors del sud de les comarques de Girona, cap al sud del Baix Empordà, cap a la Selva, també poden afectar sud de la comarca d'Osona, Moianès, Vallès Oriental, Maresme, aquests sectors entre el sud de les comarques de Girona, costa, prelitoral central, poden començar a aparèixer també entre 3 i 4 o 5 de la tarda alguns ruixats a la ciutat de Barcelona, cap al Baix Llobregat. Seran xàfecs que no creiem que siguin de gaire estona, de curta durada més aviat, però localment sí que poden ser una mica forts. Creiem que sense les calamarsades que hem tingut avui en alguns casos, tot i que insisteixo que en alguns llocs pot ploure amb ganes, però poden ser ruixats una mica d'anar i venir, que descarregui i marxi i que torni a sortir sol una mica fins i tot i que potser més endavant torni a ploure. Això durant les primeres hores de la tarda. També a mesura que avanci la tarda poden aparèixer alguns ruixats poc importants, dispersos, no sembla que hagin de condicionar gaire la diada, cap a les comarques de la Plana de Lleida, cap a la Catalunya Central, sectors doncs, del Bages, de l'Anoia, fins i tot doncs, sud de la Segarra, cap a Ponent, com dèiem també, doncs, cap a la Plana de Lleida, i aquests xàfecs de mitja tarda, entre 5 i 6 de la tarda, més tard ja 6, 7, 8 del vespre, sí, poden anar desplaçant-se cap al Camp de Tarragona. Cap a les Terres de l'Ebre, creiem que no, ja hi continua bufant vent.
Serà més cap al tard,
però més cap a 6, 7, de la tarda, 8 del vespre, una mica del cap de Salou, potser una mica més cap al sud, cap al nord de les comarques de Tarragona. Intentem precisar al màxim, sempre entenent que l'oient també doncs, es farà el càrrec, que això és una mica la radiografia general que veiem i que s'haurà d'anar veient demà, anar fent el seguiment del que va passant, i així ho anirem fent aquí l'antena de RAC1. A mesura que aquests xàfecs de la Plana de Lleida baixin cap al Camp de Tarragona, també és veritat que, per tant estem parlant ja de mitja tarda vespre, els ruixats de la costa central, del prelitoral de les comarques de Barcelona, de la Catalunya Central, del sud de les comarques de Girona, aquests ruixats a mitja tarda haurien d'haver anat desfilant, no com avui, que insisteixo, són jo doncs, pràcticament les 9 de la nit, mm-hmm, i encara tenim alguna tempesta forta cap al Garraf, per exemple, i encara plouen alguns sectors del Maresme, on tenim de 25 a 30, 35 litres per metre quadrat.
És a dir, que han de fer com una escombrada, no? Sí. Aniran cap al sud.
Aniran cap al sud, i vull posar èmfasi en això, que crec que no seran pluges ni tan intenses ni de tanta estona, sinó més ruixats d'anar i venir de curta durada, però localment, una mica en l'horteria, uh-huh, sí que et pot espetegar algun xàfec fort, i al moment que plogui, doncs, si més a més fa una mica de vent i amb la baixada de temperatures pròpia de la pluja, doncs l'ambient refrescarà. De fet, avui aquest matí teníem, després de les precipitacions de la nit, matinada, primeres hores, es veia el Montseny emblanquinat, i és que la cota de neu estarà entorn dels 800.000 metres, aquests xàfecs de demà a la tarda, per tant, això ja ens dona fe també d'aquest ambient d'hivern que tindrem després d'aquest tastet d'estiu que vam tenir fa uns dies.
Com us heu quedat? A veure, deia l'Eulàlia, evidentment ha de ploure, però és que ha plogut. Per Carnaval, per ara, Setmana Santa,
per Reis,
és veritat, per les cavalcades, i ara per Sant Jordi.
és una contradicció permanent, perquè vols que arribin aquests dies, jo, com el Jordi, sóc una enamoradíssima, mai millor dit, del dia de Sant Jordi, i, ostres, quan plou t'arruïna una mica la diada, però pel que diu la Bel sembla
hi ha possibilitats, és a dir, si ho pots organitzar
bé, no?
Una mica,
sí.
Si ho podeu concentrar al matí,
el matí migdia aguantarà molt bé.
Abel, dimissió.
Sí.
Enric Sierra ha entrat amb un mocador blanc, demanar la dimissió.
Abel, dimissió, jo diria, a mi més, la pluja també, evidentment, perquè a més en els llibreters avui sentia que se'ls estan donant instruccions per...
Ara en parlarem,
no, per
Isabel,
una sèrie de coses. Però i el fred? Sí. Fred, jo, el fred.
Isabel, el fred el porta fatal, ho sabem
avui,
des de
si
sempre.
Si haguéssiu vist com he sortit de casa, o sigui, semblava, la gent em mirava com diguin aquesta senyora. No rige.
Sí, però després potser t'han envejat, per anar abrigada.
Clar, perquè, no, en sèrio, saps allò? Jo anava molt, molt abrigada. Sí. Lo de les capes que deia l'Anna, jo sóc d'aquestes.
Una bufandeta demà no serà sobrera, i a més que a més és això, hem tingut ja aquest tastet d'estiu, i ja veus que ja va avançant la primavera, però la primavera ja ho té això, que a vegades doncs,
el fred s'agafa. Però és que el Sant Jordi és aquesta, és això estrany, que hi ha anys que agafes la primera sucarrimada de l'any, perquè és així, o sigui, hi ha anys que tornes, que tens allò la marca de la samarreta, i en canvi demà que ens podem trobar que tornarem a recuperar la jaqueta del mes de febrer.
Mira, precisament ara ho deia la Isabel, estem evidentment pendents d'on plourà, i s'han fet aquestes recomanacions des del Gremi de Llibreters de Catalunya davant de la possibilitat bastant real i bastant probable doncs que pugui ploure en diferents indrets. Tenim en línia a l'Eric Del Arco, que és president precisament del Gremi de Llibreters de Catalunya. Senyor Del Arco, bona nit.
Hola, bona nit.
M'imagino que estava escoltant atentament la previsió que estàvem fent ara mateix amb l'Abel, perquè el dia pinta força inestable.
Sí, bueno, clar, és que des de ja fa dies seguint des del Gremi, sobretot cada llibreter, perquè estem tots seguint tu. És un dia molt important per nosaltres, llavors ja fa dies que estem pendents del temps.
Dèiem
i sabíem que avui, dia 22, plouria molt, això ja ho sabíem, i estem pendents una mica de veure demà com cauria, i el que veiem és que depèn molt del lloc on siguis, les previsions són molt diverses.
Ara dèiem, no?, que heu enviat, si no m'equivoco, un comunicat on doneu algunes instruccions perquè no torni a passar allò que va passar el 2022, aquell Sant Jordi, que hi va haver pluges, que hi va haver moltíssims problemes amb els llibres i que hi va haver pèrdues també econòmiques.
Sí. Bueno, nosaltres sempre, el llibreter d'ofici, ja sap el que surti per Sant Jordi, i aleshores és veritat que hi ha moments en què les circumstàncies meteorològiques et superen, però normalment ja sortim amb taules resistents, amb tendals forts, i l'únic que recordem a tothom, sobretot perquè hi ha llibres que és que comencen de zero, que comencen nous, i clar, aquí sí que la cosa important que tinguin en compte, que clar, tots sortim a Sant Jordi amb el material que tenim, i hem d'anar preparats. És com quan et diuen vés a la muntanya amb precaució, no? Perquè doncs és el mateix. Uh-huh. Hem d'anar preparats.
Quines instruccions bàsiques heu donat a qui té una parada?
Bueno, sobretot anar preparats amb taules resistents, no portar taules de càmping, sinó portar taules fortes, ancorar-les bé, posar tendals que siguin realment preparats per resistir pluja, perquè no es quedi l'aigua ja encercada a dalt i llavors el pes faci que el tendal pugui caure cap a un cantó o cap a l'altre. Després portar plàstics per protegir els llibres, i la recomanació bàsica és que no deixem caixes de llibres a terra, que sempre hi hagi un element que separi el terra del cartró i de les caixes i dels llibres.
Mm-hmm. Clar, li volia preguntar, tenint en compte que no és la primera vegada ni molt menys que hi ha una tempesta o que plou el dia de Sant Jordi, tenim aquesta experiència del 2022 molt a prop, s'han arribat a plantejar que hi hagi sempre un pla B o una alternativa davant la possibilitat que hi hagi pluja
pensar,
per Sant Jordi?
Això depèn. Esteu centrant-ho molt en Barcelona, però clar, Sant Jordi és tot Catalunya.
No, nosaltres aquí estem parlant de tot el territori, hem parlat, eh? No li he preguntat en cap cas específicament per Barcelona.
Sí, però quan parlem del 2022 ho centrem en Barcelona, però pluges per Sant Jordi hi ha hagut sempre. I clar, és molt diferent que sigui, per exemple, a Girona, l'any passat o l'altre, no me'n recordo, hi havia una amenaça de pluja, em sembla que va ser el 2022, i van decidir muntar-ho tot a dintre d'un poliesportiu. I va anar fantàstic, però clar, a Girona hi ha 8 o 9 llibreries, és fàcil d'organitzar-ho. A Barcelona ara mateix tenim